Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest primer dilluns de maig, 4 de maig de 2026. Des de Ràdio Vilafranca, una salutació en nom de tot l'equip, repartit per Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Diumenge Ràdio. Us acompanyarem des d'ara i fins gairebé les 12 del migdia. Benvinguts. Encapçalant aquestes 3 hores de ràdio de Penedès, Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Aquest matí de dilluns, el primer del mes de maig, sonarà d'aquesta manera, d'aquí uns instants, roda d'actualitat, aquest petit espai que fem emissora a emissora i que ens permet dibuixar la setmana als nostres municipis. Una roda que acabarà aproximadament a 2:15, quan hi ha el primer flaix informatiu del matí. En total són 3 cada 2:15. Del Noia, del Calafell, del Vendrell, del Patí Vilafranca i del Futbol Club Vilafranca en parlarem a partir de 2:15, als esports amb l'Eric Guijarro. Us acostarem la crònica del partit, escoltarem els seus protagonistes i farem anàlisi d'aquestes victòries, derrotes o empats. I aquest matí de dilluns rebrem una altra creu de Sant Jordi penedesenca. Si fa uns dies conversàvem amb l'Ernestina Torelló, avui a partir de les 10:06... parlarem amb la Roser Mercè, dissenyadora de moda de Sant Pere Molanta, que també ha estat honorada amb aquesta Creu de Sant Jordi 2026 en reconeixement a la seva trajectòria en el món de la moda. A 2:15, ja creuant el meridià d'aquest matí de dilluns, de nou cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès per posar-nos al dia al flaix. I a 2:15 ens visita el jardiner de referència d'aquest programa, el Tom Vilarrúbies, amb el qual parlarem d'aquelles tasques que s'han de fer al jardí, a l'hort, a la terrassa, amb les plantes, aquest mes de maig. Obrirem la tercera hora a partir de les 11:06 amb el professor Pere Martí, tot feinejant amb la filosofia. Són espais, són converses molt recomanables que si no podeu seguir atentament en directe a partir de les 11:06 perquè esteu treballant, perquè esteu feinejant o heu sortit, us recomanem que les recupereu en podcast, les teniu totes, perquè són de digestió lenta. A 11:45, última cita d'aquest matí, abans dels informatius del migdia, amb l'actualitat de les nostres comarques, el darrer flaix. I acabarem el divan amb la psicòloga i coach Montserrat Ferraro i el seu Com sé tu, que ens porta quinzenalment, avui parlant de socialitzar, sobretot entre les generacions més joves. Com ho fan? Quines pors genera? Comencem dilluns, comencem setmana i una eina molt útil i pràctica és la roda d'actualitat amb la qual fem el mapa, la radiografia del que passarà a les nostres dues comarques aquests propers dies. Una roda que comença el Miquel Cuenca a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia, doncs. Comencem explicant-vos que la Festa de la Filoxera d'aquest 2026 ja ha publicat tota la informació per participar-hi amb inscripcions exclusivament en línia a través del seu web durant aquest mes de maig. Els terminis s'obriran de manera esglaonada avui 4 de maig per la categoria infantil, demà 5 de maig per la juvenil i el dimecres 6 de maig per l'adulta, totes a partir de les 8 del vespre i es tancaran el 15 de maig a la mitjanit. Per participar-hi cal ser soci de l'associació, tenir el DNI validat i, en el cas dels adults, presentar el certificat de delictes de naturalesa sexual. A més, els participants amb elements de foc han de disposar del curs de consumidors reconeguts com a experts. Els cursos de foc es faran els dies 22 i 29 de maig, a 8:15 de la tarda, al casal d'entitats i l'organització anima a tots els interessats a preparar-se per una nova edició de la festa. Seguim amb més informacions perquè des d'avui fins dijous l'Escola de Dansa Cascavells ofereix classes de dansa obertes a tothom en el marc del Dia Mundial de la Dansa. Podeu consultar els horaris al web del centre. Dimecres, a la Biblioteca Municipal, l'actor sadurninenc Francesc Cuéllar presentarà Tothom vol ser fill de Joseph Conrad, la seva primera aventura literària. La novel·la segueix l'Ernest, un jove de 30 anys que després de fracassar en la seva vida a Barcelona torna a casa dels pares ja sent perdut. Investigant unes cintes familiars descobreix un secret del passat que el porta a replantejar la seva identitat i la història de la seva família. L'acte tindrà lloc a la tarda. Dijous hi haurà donació de sang a l'Institut Escola Jacint Verdaguer de 4 de la tarda a 8 del vespre. Divendres a la plaça de l'Ajuntament hi haurà la mostra de dansa que anualment organitzen diverses entitats i escoles de ball del municipi, un acte que començarà a les 6 i a les 7 s'inaugurarà l'exposició Solidart a la Fassina de Can Guineu, un projecte impulsat per l'Institut Intermunicipal en col·laboració amb l'Associació de Comercials Som Sant Sadurní i amb el suport de l'Ajuntament en el marc de la campanya Compra amb el Cor. Precisament dissabte celebrarà a partir de 9:45 del matí el Dia del Comerç de Proximitat a totes les botigues associades a Som Sant Sadurní i al Mercat Setmanal amb sortejos i obsequis. Anem ara cap a Gelida perquè el municipi celebrarà des d'avui i fins diumenge la 18a Setmana de la Gent Gran amb una programació variada d'activitats lúdiques i culturals adreçades al col·lectiu. La iniciativa inclou caminades, tallers, música, teatre i un dinar popular amb l'objectiu de fomentar la participació i la convivència. Tota la informació la podreu trobar al web municipal. Pel que fa a Subirats, diumenge a les 6 de la tarda es durà a terme la darrera representació de l'obra El fantasma de Canterville, organitzada per la companyia de teatre L'Avern en Obres. Avinyonet del Penedès, avui fins la 1 del migdia estarà disponible el servei de deixalleria mòbil Avinyó Nou i dissabte a 4:45 de la tarda es faran visites teatralitzades al jaciment ibèric de la Font de la Canya en el marc de la Fira Enogastronòmica del Microbi. Anem ara cap a Torrelavit perquè aquest dijous de 4:45 a 7:15 de la tarda té lloc una sessió del curs Més Digitals al Casal de la Gent Gran. Es tracta d'un curs de formació digital gratuït adreçat a la gent gran per aprendre a fer tot tipus de gestions online a través del telèfon mòbil. D'altra banda, a Sant Llorenç d'Hortons, dimecres, l'Ajuntament acollirà una reunió informativa sobre el casal d'estiu d'aquest any a les 5 de la tarda. El casal, que es farà a l'Escola Pau Casals del 22 de juny al 31 de juliol, inclourà jocs, excursions i piscina amb serveis de menjador i acollida disponibles. A Sant Pere de Riudebitlles, demà dimarts, fins la 1 hi haurà servei de deixalleria mòbil a la plaça del Paper i dissabte el municipi celebrarà la 8a edició del Riu de Vins, la mostra de vins de la vall del Mediona Riudebitlles. L'esdeveniment tindrà lloc de 6:15 de la tarda a 10 de la nit al Barri Vell i reunirà productors de la zona en una jornada dedicada al vi. Els tiquets es podran adquirir anticipadament fins al 8 de maig a les Escoles Velles i al Forn Mora. Anem ara cap a Sant Quintí de Mediona perquè el municipi celebra avui la festivitat de Sant Antoni de les Malalties, una de les tradicions més arrelades del poble, amb una jornada plena d'actes religiosos i activitats culturals. I a Olesa de Bonesvalls us destaquem que dimecres hi haurà formació digital gratuïta al Casal El Roure de 10 9 del matí a 12 del migdia i que dissabte hi haurà portes obertes a l'Escola Bressol Marrec de 10 del matí a 2:15 del migdia.
Seguim explicant la setmana altres punts de l'Alt Penedès amb Miquel Rivera des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim amb més previsions. Dimecres a les 5, al gimnàs de l'escola Cirsell de Moja, comença la primera classe de ball en línia organitzat pel Casal d'Avis. Les classes seran cada dimecres i durant el mes de maig serà gratuït i a partir del mes de juny es pagarà una petita quota. Dijous, a 6:15, l'Ajuntament de Pacs del Penedès i la Mancomunitat Penedès-Garraf organitzen conjuntament un taller pràctic de reutilització d'objectes. Aquesta activitat s'emmarca dins de la campanya institucional per al foment de l'economia circular i la reducció dels residus al municipi. L'objectiu de l'activitat és oferir als assistents coneixements i tècniques per allargar la vida útil dels objectes quotidians, promovent un consum més responsable i sostenible. El taller s'impartirà a la primera planta del Centre Cívic Alcalde Joan Marrugat de Pacs del Penedès. Cal inscripció prèvia trucant al telèfon 93 817 14 85 o per WhatsApp al 607 190 238. Divendres, l'Oficina de Sensibilització Ambiental arriba al Centre Cívic Trencarroques de Castellet i la Gornal. De 9 a 12:15, es lliuraran clauers i es resoldran dubtes. I de 12 a 2, l'oficina estarà sent al Centre Cívic de Vall de Mar. Dissabte, l'Ajuntament de Pacs del Penedès organitza una excursió al Delta de l'Ebre en una jornada completa de descoberta natural i gastronòmica a les Terres de l'Ebre. La sortida s'efectuarà a les 8 del matí des de la parada de l'Ajuntament. L'excursió començarà amb una visita al Centre Mistral Bonsais a Camarles, on es farà un recorregut per l'exposició de bonsais més gran d'Europa amb més de 200.000 exemplars de 190 espècies diferents. Acte seguit es farà un recorregut pel riu Ebre a bord del vaixell de Santa Susana fins a arribar a la desembocadura de l'Ebre. La Casa de Cultura Mascatarro acull la Fira del Comerç del Foix de 5 a 10 de la nit. Hi haurà expositors comercials i gastronòmics, activitats i tallers per infants i adults i ambientació musical amb DJ i bingo musical. El Casal d'Avis de Moja organitza una excursió a Núria, amb pujada telecabina fins al Pic de l'Àliga i dinar al Bufet Lliure de Núria. I a la Granada celebra la quarta festa intercultural. A les 11, a la sala 1 d'octubre, Marta Palacín i ara Sergio Mandi conduiran l'atac de taula de col·loqui Identitat, Violència o Convivència. A les 5, l'esplanada del Centre Cívic serà la pista de ball de la Mostra de Cultures i Danses, on participaran la colla sardanista La Magrana, Guandilla Afro Mandinga del Senegal, Tinku San Simón de Bolívia i més danses típiques d'altres països i cultures. De 10 a 2, el Ciarga obrirà les seves portes amb visites guiades per qui vulgui conèixer la història de l'antic camp d'aviació republicana de Santa Margarida i els Monjos i el refugi del Serral. En aquesta activitat, l'aviadora Pepa Colomer descobrirà com era, quina funció tenia, quin personal hi treballava i quins avions hi va haver a l'antic camp d'aviació republicana dels Monjos. A més, després de la visita, s'organitzen manualitats per als més petits a l'espai familiar del Ciarga. A Sant Martí Sarroca s'organitza una tarda solidària amb música en família i vespreig solidari al local al centre. Inscripció prèvia al WhatsApp al número 633-938-882. Diumenge a les 11, l'Ajuntament de Pacs organitza una caminada guiada pel Parc dels Talls. Les rutes permeten descobrir el passat de Vilobí del Penedès, vinculat a l'explotació del guix i conèixer de prop la transformació de les antigues guixeres en un espai de gran valor passejístic, geològic i ecològic. El recorregut circular i senyalitzat inclourà diverses aturades interpretatives als pèlags i punts d'interès natural. A 11:15, la seu d'Olèrdola del Museu Arqueològic de Catalunya organitza una sessió de ioga a l'aire lliure al voltant de l'església de Sant Miquel. Connecta amb el teu jo interior en aquesta sessió impartida per Anna Garrido, professora de ioga i meditació. A la mateixa hora, el Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana organitza una nova sessió de les petjades del Vesper, una visita combinada entre el Ciarga i les caves Nadal de Torrelavit. L'activitat inicia el seu recorregut amb una visita al Ciarga i al refugi del Serral. Tot seguit, es visitarà el celler Nadal, on es poden descobrir, encara presents entre vinyes, les restes de l'antic aeròdrom de Sabanell, que, juntament amb els dels Monjos, actuava amb la xarxa anomenada el Vesper de la Gloriosa. A més, es coneixerà la història de les bodegues, el celler i l'antic magatzem utilitzat com a hangar durant la guerra i s'oferirà una degustació de vins, tot plegat en un entorn íntim de la finca enmig del paisatge inconfusible del Penedès. També a 11:15 i a les 12 s'organitzen dues visites guiades al castell de Penyafort. En aquestes visites es repassaran diferents èpoques del castell, començant per la reconquesta comtal catalana, per continuar amb la implantació de la contrarreforma catòlica, les desarmotitzacions i la revolució industrial, fins a l'esclat de la guerra el 1936 i la posterior arribada dels primers turistes americans. Podeu reservar plaça al telèfon 669-287-539 o per correu electrònic a turisme@smmonjos.cat. De 10 a 1, l'Ajuntament de Pacs del Penedès organitza el Club de Tenis de Vilafranca la primera edició de la Festa de l'Esport. Sota el lema Pacs es mou, l'esdeveniment ofereix un ampli ventall d'activitats adreçades a totes les franges d'edat, des d'infants i joves fins a adults, en un entorn lúdic i dinamitzat per professionals. La jornada s'estructurarà en circuits d'activitats esportives coordinades per monitors i que incluirà tir amb arc, inflables per al públic infantil, iniciació al corfbol, pràctica de tennis i pàdel, jocs cooperatius i de convivència i tornejos esportius simultanis.
L'activitat que hi haurà aquesta setmana al Baix Penedès l'explica la Lourdes Meronyó des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que a partir d'aquest dijous es podran fer les preinscripcions als petits arcs. Continuem, ja que el divendres a les 6 de la tarda a la Casa de Cultura engega el Club de Lectura de Creixement Personal amb l'Esther Massaguer i començaran amb el llibre de Tu ets al teu lloc segur, de Maria Esclapez. Les inscripcions són obertes presencialment a la biblioteca enviant un WhatsApp al 621-236-190, trucant al 977-67-85-29 o bé enviant un correu electrònic a biblioteca@santjaumedelsdomenys.cat. Continuem a Llorenç del Penedès, ja que aquest dimecres a les 7 de la tarda hi haurà el Club de Lectura a la Biblioteca Municipal, on comentaran l'assassinat a Highbury de la Marta Minguella, que també els acompanyarà. Divendres, obertura del Vic Gralla a 7:15 a la Rambla Marinada. A 7:45, inauguració institucional. Pel que fa a les 8 de la tarda a la Rambla Marinada, hi haurà ball de gralles. A 9:45, a la Rambla Marinada, també concert amb Dalai Lama amb versions de rock and roll. A 9:15, el celler modernista sopar maridatge. Pel que fa a dissabte, a 9:15, vigralla caminada i presentació. A les 7 de la tarda, cercavila de foc. A 8:15 i a 10:15, a concerts de Sam Royce i de Sintonitzats. I a 11:15, els de darrere. Marxem ara a Banyeres del Penedès, ja que aquest dijous a les 5 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Banyeres del Penedès hi haurà la xerrada Mindfulness, deja de creerte todo lo que piensas. Serà a càrrec de la Mati García Domínguez. I el divendres hi haurà Gaudim amb Gaudí, amb el centenari de la mort d'Antonio Gaudí. Hi haurà un espectacle familiar de titelles i una experiència teatral divertida, poètica i imaginativa. Serà a 6:15 de la tarda. I el dissabte, a les 9 del matí, des de la societat faran una caminada al poblat ibèric de les Masies de Sant Miquel. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que avui a 6:15 de la tarda al Centre Cívic Sant Jordi comencen amb el taller Art and Fil Fulla de Macramé. Pel que fa a divendres, hi haurà a 6:00 de la tarda contacontes familiar a la biblioteca. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, ja que aquest diumenge hi haurà el 4è aniversari esdeveniment solidari Pica Catalunya. Serà a partir de les 9 del matí, hi haurà activitats, sortejos i moltes sorpreses. Marxem ara cap al Montmell, ja que aquest dissabte faran la festa de la primavera a la Talaia al Montmell. Hi haurà una caminada popular al Mar Mallà a 11:15 del matí, festa Holi a 6:00 de la tarda al Berenar i concurs de pastissos i sopar popular a 9:00 del matí amb entrepà i beguda. I en acabar hi haurà festa amb DJ. Marxem ara cap al Vendrell, ja que aquest dijous hi haurà, sota el lema Salut en xarxa, de 10 a 1 i de 4 a 7, la 5a edició de la Fira de Salut Comunitària al Vendrell, que es farà a la Rambla. Divendres hi haurà, com sempre, Mercat Setmanal i dissabte Mercat Setmanal de Coma-ruga. I arriba el cap de setmana el One Up, el saló del videojoc, còmics, manga i jocs de taula. Serà dissabte i diumenge de 10 a 2 i de 5 a 9 a l'edifici d'Altavaris, però us ho ampliarem més abastament a l'agenda al detall. I aquest dissabte hi haurà el Dia del Diable, amb matinades dels reservistes, cercavila de timbals, vermut infernal, balls parlats, cercavila de foc i fi de festa. Marxem ara cap a Calafell, ja que aquest divendres hi haurà a 8:00 de la tarda al Teatre Joan Colet, Toni de Moda, show de moda. El dissabte, durant tot el dia a la plaça del Cal Cubano i la Biblioteca Ventura Gassol, hi haurà la festa dels contes, Vet aquí un gat. I el dissabte hi haurà la cinquena nocturna Tal. Pel que fa a diumenge, hi haurà teatre, ja m'has tocado el cuento. I marxem ara cap a Cunit, ja que recordem que aquest dimecres hi haurà l'Speed Job Dating de 10:15 a 2:15 a la plaça Jaume Vidal, i el dissabte arriba a partir de 6:45 de la tarda Cunit amb D.O., amb les actuacions de les Gamberres i DJ Josico.
I en 4 minuts, Josep Maria Soler, des de Ràdio Vilafranca, ens explica la setmana a la capital de l'Alt Penedès. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs, entre altres aspectes, dir-vos que avui hi ha una altra activitat vinculada al projecte Alcaldia de Proximitat per part de l'alcalde de Vilafranca. Si la setmana passada era al barri de la Barceloneta, aquesta setmana és concretament al barri del Centre. Des d'avui i fins divendres, en diferents reunions que mantindrà l'alcalde i també amb una cita, en aquest cas, oberta a tots els veïns del barri, que tindrà lloc aquest dijous a 8:15 del vespre al local de l'Associació de Veïns del Barri del Centre de Vilafranca. També avui ens citen els mitjans de comunicació aquest migdia a la 1 per donar-nos detalls d'una nova edició del cicle Paraules als claustres i una jornada dedicada a Pau Boada que tindrà lloc en el marc justament d'aquest cicle de Paraules als claustres a motiu dels 50 anys de la mort del pintor vilafranquí. Una jornada, per cert, que tindrà lloc el dia 16 de maig i ens donaran doncs els detalls en el transcurs del dia d'avui. També hem d'explicar-vos que demà al matí, en aquest cas l'Ajuntament de Vilafranca, també ens comentaran i ens donaran detalls respecte de la presentació d'un vídeo de les ciutats de la xarxa Construir Europa amb les autoritats locals, un vídeo preparat a motiu del dia 9 de maig, que és el Dia d'Europa, i en aquest cas en el que hi ha representants dels municipis de les comarques de l'Alt Penedès i del Garraf, de Canyelles, Masquefa, Sitges, Vilanova, Olesa de Bonesvalls, Olivella i Vilafranca del Penedès. Això serà, com dèiem, demà dimarts. Anem continuant també en el mateix dimarts per recordar que hi ha una convocatòria de ple extraordinari, en aquest cas a l'Ajuntament de Vilafranca, un ple obert a la ciutadania, al renovat Saló de Sessions, a les 6 de la tarda. En aquest cas, com dèiem, extraordinari perquè és el ple per presentar el contingut de l'informe del síndic de Greuges del 2025. Per tant, serà el síndic de Greuges, Joaquim Vázquez, qui doni detalls del balanç d'aquest 2025 de la seva actuació en un ple que podreu seguir en directe per Ràdio Vilafranca i per Penedès Televisió. Si avancem, doncs dir-vos, per exemple, que tornen els dijous de vi i que la primera sessió serà aquest dijous, són tots els dijous del mes de maig i s'afegeix aquest any també un dia més al juny, però en aquest cas tots els dijous del mes de maig a les tardes, a partir de les 7, en aquest cas al carrer del Comerç, entre el carrer Magrola i el carrer Cortina, hi haurà els dijous de vi. I comencen, com dèiem, aquest dijous. I ja anant cap al cap de setmana, doncs forces activitats les que podem trobar aquest cap de setmana. Divendres, per exemple, Vilafranca acull un esdeveniment sobre l'Alzheimer i la memòria. Tindrà lloc al Vinceum de Vilafranca, una jornada per parlar-ne. I al cap de setmana, ja, com dèiem, entre altres aspectes, hi haurà la mostra de teatre infantil dissabte a la tarda a partir de les 5 al Teatre Cal Bolet, o també una nova fira animalista per fomentar l'adopció i el benestar animal, que serà dissabte, doncs, al matí a les 2 del migdia al Parc Tívoli de Vilafranca. O recordar també que hi ha la Festa del Comerç Just, Jo Trio Comerç Just, a Vilafranca, amb diferents activitats que tenen lloc aquest proper dissabte de les 10 del matí fins al migdia, en aquest cas a Plaça de l'Oli, amb la Festa del Comerç Just, un esmorzar de Comerç Just i també una actuació de la Pallassa Trafalgar amb l'espectacle La Revolta de les Samarretes Xerraires.
Moltes gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Sindicats i Esquerra Independentista surten al carrer a Vilafranca per reivindicar millores l'1 de maig. El sindicat COS, la CGT, la Intersindical i l'Esquerra Independentista de l'Alt Penedès van manifestar-se aquest divendres sota el lema Escola, Salut i Sostre. Un any més, els diferents col·lectius han fet una manifestació i un acte polític a Vilafranca per commemorar el Dia de les Persones Treballadores. La reivindicació va iniciar-se a partir d'un quart d'una del migdia del dia 1 de maig amb l'encesa d'una traca a la plaça de la Vila. Tot seguit, prop d'un centenar de persones van donar inici el recorregut pels carrers del centre de la Vila. D'altra banda, la delegada sindical de la CGT mostrava el seu total desacord pel que fa al pacte signat el passat mes de març entre Comissions Obreres i UGT amb el govern, que, entre altres mesures, inclou l'increment d'un 30% del complement salarial autonòmic dels docents en un període de 4 anys. En detriment d'aquest pacte, la Marta Jové, delegada sindical de CGT d'Ensenyament, enumerava algunes de les millores que reclamen. Després d'envoltar la Rambla de Sant Francesc per la calçada, la mobilització s'aturava a la plaça del Penedès, moment en què va tenir lloc el primer Parlament. El govern de Sant Sadurní respon a les crítiques del comitè d'empresa sobre la mala gestió del Departament de Recursos Humans. El govern de l'Ajuntament de Sant Sadurní ha fet públic un comunicat en què respon a les acusacions i crítiques del comitè d'empresa i la Junta de Personal. L'executiu local defensa que s'està actuant amb responsabilitat i seguint els principis de legalitat i rigor financers i que ja s'estan cercant solucions per fer el pagament efectiu dels endarreriments, lluny de la passivitat que, diuen, els atribueix al comitè. Així mateix, el govern assenyala que la negociació col·lectiva s'ha de sostenir en la realitat tècnica i econòmica de la institució i no en pressions que busquin alterar el funcionament ordinari de l'administració. Els espais de negociació continuen oberts per a aquells qui vulguin construir des de la lleialtat institucional, diuen des del govern. En el darrer terme, el govern ha volgut subratllar el seu compromís amb el servei públic i la prestació de serveis de qualitat als veïns i veïnes i ha expressat el seu convenciment a trobar punts d'entesa i un diàleg constructiu des de la responsabilitat compartida i el respecte mutu. El comunicat conclou dient que continuaran treballant per la convivència i la millora laboral, però sempre sota l'empara del dret i la disponibilitat pressupostària real. Seguim parlant-vos de la recollida de propostes als pressupostos participatius 2026 de Sant Jaume dels Domenys. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys inicia una nova edició dels pressupostos participatius amb l'obertura de la fase de recollida de propostes que tindrà lloc des d'avui i fins al 24 de maig. Aquest procés permet a la ciutadania participar en la definició d'una actuació municipal amb una dotació de 10.000 euros destinada a inversions o millores en punts o espais del municipi. Les propostes presentades seran valorades tècnicament i econòmicament i les que resultin viables passaran a una fase posterior de votació. Poden presentar propostes les persones majors de 16 anys. Les iniciatives han de respondre a criteris de viabilitat i d'interès general per al municipi. Enguany, com a novetat, la presentació telemàtica de propostes es farà a través de l'aplicació eAgora. Per participar-hi, caldrà disposar d'aquesta aplicació instal·lada al dispositiu mòbil i accedir a l'apartat recollida de propostes que es troba a la pantalla principal dins el bloc de serveis municipals. Nou acte incívic a la zona esportiva de Dalmar. A la zona esportiva de Dalmar s'ha registrat un nou acte incívic que se suma als ja registrats darrerament en aquest espai públic del municipi d'Olèrdola. Dijous transcendia que havien estat arrencades les plantes que es van plantar fa pocs mesos en l'entorn proper d'accés a les instal·lacions. Des de l'Ajuntament s'ha recordat que s'està adequant i millorant aquest entorn i aquests fets són absolutament inacceptables. Des de l'Ajuntament d'Olèrdola s'assenyala que no es tracta d'un cas aïllat. Fa unes setmanes ja es va produir un robatori en aquesta mateixa zona esportiva quan es va sostreure el quadre elèctric acabat de posar a la piscina. L'Ajuntament subratlla que aquestes actuacions suposen un perjudici directe per al conjunt del veïnat i un greu perjudici també per als espais públics.
Penedès en xarxa.
als esports.
Als esports d'aquest dilluns 4 de maig repassarem partits i resultats d'aquest cap de setmana de la mà del nostre company Miquel Cuenca.
Doncs comencem parlant d'hoquei patins. En l'hoquei lliga, el Noia Freixenet va empatar 3-3 davant el Caldes aquest passat divendres, dia festiu 1 de maig, en l'última jornada de la lliga regular, en un partit intens en què els cavistes van haver de remar per rescatar un punt. El conjunt visitant va començar millor i es va avançar ben aviat amb un gol de Marc Zanon amb el 0-1, però la reacció local no es va fer esperar i Aleix Esteller, el capità, va establir l'empat. El Caldes, però, va tornar a colpejar abans del descans amb dos gols de Jere Rovira que van situar l'1-3. Tot i això, el Noia va retallar distàncies abans d'anar als vestidors gràcies a Pau Andreu, que va posar el 2-3 mantenint viu el partit. A la segona part, els de Sant Sadurní van sortir decidits i van empatar ràpidament amb un gol de Jan Cortielles posant el 3-3. A partir d'aquí, el duel es va obrir amb ocasions pels dos equips, però especialment per un Noia que va buscar amb insistència el gol de la victòria. Malgrat les oportunitats generades, els cavistes no van estar encertats de cara a porteria i el marcador ja no es va moure, tancant així la fase regular amb un empat i una setena posició, a més també d'un final de lliga irregular després, en part, de l'eliminació del Noia a la Copa del Rei. Ho deia precisament el seu capità, Aleix Esteller. Escoltem-lo.
Cap dels dos equips jugàvem res a nivell de classificació i la temporada, doncs, penso que a nosaltres se'ns ha fet llarga en aquests últims partits. Sí que és veritat que també hi havia el tema del xus, saps? Molts som companys seus, hem sigut companys seus i també era un partit d'una sensació una miqueta estranya i penso que els primers minuts marcarien molt el devenir del partit i penso que no hem entrat ben com potser hauríem d'haver entrat. Bueno, penso que ens ha passat molta factura el fet del partit de la Copa. Teníem moltes esperances i no vam competir del tot com teníem al cap que podíem fer-ho i ens ha passat una mica de factura. Penso que des de la Copa del Rei que no estem en una bona dinàmica, però tenim l'oportunitat ara amb els play-offs de tornar a treballar bé i ficar-ho molt difícil.
Com comentava el mateix Esteller, un cop acabat el partit, l'Ateneu va homenatjar el porter d'Alcaldes i ex del Noia, Xus Fernández, que ha disputat el seu últim partit com a professional, precisament al pavelló on va créixer, i malauradament en una temporada on el seu equip ha consumat el descens de categoria. En un ambient emotiu, el club i l'afició li han agraït la seva trajectòria i tot el que ha donat a l'hoquei abans que el president del Noia, Josep Maria Ribas, li fes entrega d'una samarreta commemorativa sobre la pista que ha acabat amb un passadís format pels jugadors locals i visitants i una gran ovació del públic. Escoltem el porter, que també fa una valoració del partit, la temporada i el moment viscut al final del duel davant el Noia.
Sí, crec que han fet dos o tres pals, no? I després hi ha hagut alguna jugada que potser els àrbits podrien haver pitat alguna cosa més, però bé, nosaltres portàvem una dinàmica molt, molt bona, hem fet una segona volta molt bona, ens ha penalitzat la primera volta, però bé, veníem aquí a competir igual que la setmana passada i penso que ho hem fet molt bé. Mira, nosaltres ho teníem clar, que com a mínim havíem de dignificar el club, perquè realment hem lluitat fins l'últim dia i fins on ens han deixat. Meu honor que plego i estic molt convençut de plegar i molt feliç i molt content. Que quan va sortir el calendari vaig veure que era l'últim partit, jo no ho tenia clar, però a mesura que m'ho vaig anar posant al cap i realment vull agrair al Noia el gest que ha tingut, perquè bueno, no tindrien per què, però bueno, ha sigut molt bonic, ha vingut molta gent a veure'm i si ho hagués escrit, segurament no ho hagués escrit tan bé. Sí, bueno, mira, vaig tirant de... Com que he estat a diversos equips i això, vaig tirant de gent i bueno, la gent d'aquí Sant Sadurní també, gent que havia convidat a venir i gent que és d'aquí que també m'ha fet costat.
Amb la lliga regular finalitzada, el rival ara del Noia als play-off pel títol serà el Barça, segon classificat. El primer partit serà d'aquí menys de dues setmanes al Palau Blaugrana. I també a l'hoquei lliga aquest cap de setmana, o millor dit, aquest passat divendres 1 de maig, el Calafell golejava 4-1 al Cerdanyola. La crònica ens la costa des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo.
Molt bon dia, Miquel. Doncs el Club Pati Calafell, com deies, ha fet realitat un somni històric. L'equip del Baix Penedès disputarà la propera edició de la Champions League d'hoquei patins després de superar amb autoritat el Cerdanyola Club d'Hoquei per 4-1 en l'última jornada de l'Hoquei Lliga. El partit disputat al pavelló Joan Ortoy tenia tots els ingredients d'una final. Els homes de Guillem Cabestany depenien d'ells mateixos per assegurar la quarta plaça, però qualsevol error podia deixar-los fora d'Europa. Amb aquest escenari, el Calafell ha sortit concentrat i decidit a fer la feina. El primer cop va arribar gràcies a Jepi Selva, que va avançar els locals en el que ha estat un partit molt especial per a ell, en el seu comiat de la Lliga regular. Però l'alegria va durar poc, el Cerdanyola va reaccionar immediatament i va empatar només un minut després, tornant a posar tensió sobre la pista. Lluint d'afectar-los, els verds van mantenir el pla de partit, amb intensitat i control. A la segona part va arribar el moment clau. Jero García s'ha erigit en protagonista amb dos gols pràcticament consecutius en els primers 5 minuts de la represa, tancant definitivament l'equilibri i encarrilant la victòria. El marcador a favor i el pavelló empenyent, el Calafell va gestionar els minuts finals amb maduresa. Ja en el tram final, Marimón va arrodonir la nit amb el quart gol, certificant el triomf i desfermant l'eufòria a la graderia del Joan Ortoy. Aquest 4-1 no només significa 3 punts, és la culminació d'una temporada brillant en què el Calafell ha competit al màxim nivell en totes les competicions. Subcampió de la Copa del Rei, subcampió de la Europe Cup i ara classificat per a la Champions League. L'afició ha estat clau, convertint el pavelló en una autèntica olla a pressió en els moments determinants. Jugadors i públic van celebrar plegats una fita que confirma el creixement del club en els darrers anys i el consolida entre l'elit de l'hoquei patins estatal i europeu. Escoltem ara les declaracions que feia l'entrenador Guillem Cabestany.
Doncs sí, evidentment que és important la victòria. Aquesta victòria significa moltes, moltes, moltes coses. Després d'uns 15 dies on realment ha sigut complicat gestionar tot el que ens ha passat, des de la prèvia de la Final Four de la CERS, ha sigut complicat de gestionar les emocions, les decepcions més que emocions, l'entendre que pots estar fent molt bé les coses i en un moment donat estàs a un lloc que no mereixes la classificació, que aquesta victòria no és un títol, no et donen una copa, però té moltíssim valor, ens fa acabar quarts a la classificació, ens fa superar, crec que si no m'equivoco, amb 9 punts la puntuació que vam sumar la temporada passada, que era un dels objectius que teníem. Amb aquesta puntuació l'any passat segurament haguéssim optat a quedar tercers. Aquest any la Lliga s'ha ficat molt, molt, molt cara. Molt cara. La pujada de classificació amb la igualtat que hi ha hagut és molt més cara que l'any passat. Per tant, hem de valorar molt els punts que hem fet. Objectiu complet. A més, esperem que aquesta quarta posició ens doni l'accés a la Lliga Europea, que està per veure. Ningú sap a dia d'avui, quan estem ja encara en el play-off i la Lliga regular s'ha acabat, quines seran les condicions que et donen accés a la Champions. Esperem que el quart lloc ens doni accés. I la gestió de tot el que ha passat aquests dies feia que el partit d'avui, amb un molt bon partit del Cerdanyola, que malgrat vingués aquí sense objectius en quant al partit d'avui, han jugat un partit, penso, del que ja tinc vist, del milloret de la temporada. Hem tingut molts problemes de finalització, un poc encert, i això ens ha fet que estiguéssim molts, 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 molts minuts patint pel resultat, perquè estàvem molts minuts amb 3-1 i el 3-1 no és un resultat còmode del tot. Per tant, hem sabut jugar també aquesta situació. Potser no hem fet el millor partit, però hem guanyat el partit, que avui és el... no acostumo a dir això, però avui era el més important, i a part del joc. I ara descansar una mica, celebrar aquesta quarta posició, els he dit al vestidor, avui és un dia per celebrar-ho. No vam guanyar la Copa, no vam guanyar la CES, però avui s'ha de celebrar la classificació, aquesta quarta posició. Celebrar-ho, descansar una miqueta, i ara tenim 15 dies per recuperar-nos bé físicament, per entrenar, per intentar, si es pot, aquestes alçades millorar cosetes, i encara amb el màxim optimisme i ambició als quarts de final del play-off.
Amb la feina feta, el Calafell ja pot mirar endavant amb ambició. La Champions League ja espera i el somni europeu del conjunt del Baix Penedès és més viu que mai.
I la Lourdes també ens acosta a la crònica del Barça Atlètic 2, Vendrell 4, de la jornada 20 de l'Hockey Lliga Plata Sud. Penúltima jornada, ja solament queden dos.
Així és, el Vendrell ha guanyat per 2-4 aquest diumenge a la pista del Barça Atlètic. Els jugadors de Toni Porta han completat una primera gran part que els permetia marxar amb 1-3 al descans, mentre que la represa, la gran actuació de Xevi Arcas, evitava que els locals poguessin capgirar. Tot i així, la victòria in extremis de l'Espanyol deixa els vendrellencs ja sense opcions matemàtiques de disputar el play-off d'ascens a l'Hockey Lliga. Marc Urús posava per davant el filial blaugrana en els primers segons, però el Vendrell acabava millor al primer temps i aconseguia marxar al descans amb avantatge gràcies a les dianes de Magí Prats, Lluís i Jordi Farré. A la represa, el conjunt de Dani Moreno posava setge a la porteria d'un immens Arcas i el marcador no es tornaria a moure fins als últims segons, quan Aleix posava emoció amb el 2-3. Finalment, però, Aldo Velasco sentenciava amb el quart gol roig-i-negre. Escoltem ara les declaracions de l'entrenador Toni Porta.
Una bona victòria, una pista molt difícil, una de les més difícils de la Lliga, un parquet fosc i amb el Barça, que té jugadors molt bons. Però bé, res, ens hem trobat un gol als 20 segons perdent 1-0. L'equip però s'ha refet, crec que hem fet una molt bona primera part. És un partit on jo crec que els atacs, tot i que el resultat ha sigut relativament curt, els atacs han superat a les defenses i nosaltres hem estat un pèl més efectius. El Xevi està molt bé a la porteria i la veritat és que 3 punts molt importants. Seguim, queden 2 partits i veurem fins on arribem i seguirem lluitant. Ara ens ve l'Sporting del Coi a casa, que a casa ens està costant més que fora pràcticament, i l'Sporting es juga al descens, i després l'última jornada per a Frugell. Bueno, som conscients que ho tenim molt difícil. Nosaltres intentarem acabar el més amunt possible i bueno, a veure-les venir. Lluitarem com fem sempre fins al final.
Ara el Vendrell jugarà l'últim partit de la temporada a casa contra l'Sporting Alcoi Erum, que es disputarà diumenge vinent a les 4:10 de la tarda en tractar-se de jornada unificada.
Saludem ara l'Eric Guijarro, de Ràdio Vilafranca, que ens comenta els partits d'aquest cap de setmana del Patí i del Degà Penedesenc. Comencem per la victòria del Patí. Eric, bon dia.
Molt bon dia. Doncs així és. Comencem pel Patí Vilafranca amb la victòria per 1-6 a la pista de l'Sporting Alcoi. No es podia fallar en aquesta sortida a la pista a la cantina. I la veritat és que els homes de Cito Expósito van donar el do de pit. 0-4 als 9 minuts de joc, amb dianes d'Arnau Ribas, Aleix Ordóñez i Matías Arnaez per partida doble. De fet, el 0-3 ja governava el resultat, el marcador, des dels primers 4 minuts de partit. Va ser una arrencada fulgurant del duel que acabava rubricant-se amb aquest 0-4 al minut 9 de partit, com comentàvem. Una renda que es mantenia fins al descans, només començar el segon temps, intentava reaccionar l'equip local amb l'1-4 de Javier Alós, però els vilafranquins en cap moment van dubtar i van mantenir-se ferms per aconseguir certificar aquesta victòria, que es va acabar ampliant fins a l'1-6 definitiu, amb una directa transformada per Arnau Ribas al minut 13 i un minut després, mig minut després, millor dit, Joan Cangonells, que feia l'1-6 definitiu, que donava plena tranquil·litat a l'equip de Cito Expósito en els 12 minuts que restaven fins la conclusió. Anem a escoltar el tècnic.
Vinga, novament estem ara a peu de pista, ja amb protagonistes, amb el Cito Expósito, l'entrenador Pedro Vilafranca. Bé, Cito, primer, enhorabona.
Bé, moltes gràcies.
Escolta'm, en 8 minuts, 4 gols, que encara haguessin pogut ser 5, és a dir, 4 de 5 amb arribades, efectivitat màxima, amb una primera part, una sortida molt bona del Patí, una segona part ja de contenció, però que quan ha sigut l'hora, l'Arnau en directe ha enxufat l'1-5 i a la contra l'1-6. Hi ha un partit pràctic, però molt ben jugat del Vilafranca.
Sí, la veritat és que la posada en escena ha sigut bona, la setmana passada ja ho va ser. Avui hem tingut la sort que la primera acció de partit gairebé hem tingut una blava a favor que bueno, l'hem executada molt bé, avui ha entrat. Això ens ha tret una mica nervis del damunt. La següent acció em penso que també ha sigut gol amb el 4-3. Bé, hem trobat un Vilafranca que estava còmode. De fet, ja hem fet un viatge molt concentrats, molt mentalitzats a el que teníem entre mans, que la setmana passada es va deixar escapar una oportunitat. però que en teníem més, que falten 3 partits, ara ja només per nosaltres només 2, però jo crec que amb l'equip venia molt mentalitzat i la feina ha sortit bé. Tampoc no era normal trobar aquest 4-0, no era l'escenari normal de partit, però bé, a la mitja part hem dit que havíem de matar-ho, que això no acabaria així, que a la segona part encara passarien coses, però havíem de saber-lo jugar. I el Coll provoca un caos que si no el sap jugar et posa en apuros.
3 punts i, com deies, 2 partits que queden. Veurem què passa en aquesta jornada al Vilafranca Castellà i ara, diumenge, una finalíssima amb el Palafrugell a casa.
Sí, tots dos ho seran, perquè ara mateix, a part del Palafrugell, doncs, el Barça i l'Espanyol també estan amb aquesta pomada. Nosaltres hem fet la feina, a veure si tothom és capaç de fer-la o no. Avui hem tingut la sort de jugar davant, a veure si tothom sap el nostre resultat i pressiona una mica amb els nostres rivals. Hem de jugar amb això. La setmana que ve ja tenim horari unificat. I amb el Palafrugell, doncs sí, una autèntica final a casa. Hem de demanar que vingui tothom, els jugadors s'han de sentir super recolzats i realment queden 2 cartutxos i els hem de cremar per tot l'alto.
Doncs vinga, que així sigui. Enhorabona.
Tantes gràcies. Fins ara.
Doncs les paraules del tècnic, de Sito Expósito, a la conclusió d'aquest partit que saldava amb la victòria vilafranquina important per seguir en la lluita per aquest play-off d'ascens. Els resultats de la jornada eren aquest: Sporting Alcoi 1, Vilafranca 6, Alcorcón 3, Alcobendas 4, Palafrugell 2, Igualada B 2, Girona 3, Congrés 1, Barça Atlètic 2, Vendrell 4 i Espanyol 3, Olot 1. La classificació queda amb l'Igualada B líder amb 46 punts, inamovible ja d'aquesta primera posició amb les dues jornades que resten. 10 punts de marge sobre l'Espanyol, que és segon i ara mateix faria play-off. Un punt d'avantatge respecte al Vilafranca, que és tercer amb 35 i que s'escapa del Palafrugell, quart amb 33, empatat amb el Barça Atlètic, que té just per darrere. Alcobendas, sisè amb 32, encara amb opcions de poder lluitar pel play-off. El Vendrell, setè amb 30, ja sense opció matemàtica de lluitar per la segona posició. A continuació, Congrés amb 27, Olot amb 25, 19 pel Girona, 15 per l'Sporting Alcoi i 13 per l'Alcorcón. Les dues properes jornades que tancaran la fase regular, la més propera serà aquest cap de setmana, diumenge a les 4:10, horari unificat, amb el Vilafranca Palafrugell i el Vendrell Sporting Alcoi com a representants de la vegueria.
L'altra cara de la moneda és la derrota del Vilafranca de futbol.
Així és. Malauradament, aquesta setmana hem de parlar d'una nova derrota del Vilafranca, tot i fer un molt bon partit al camp del colíder, del Sant Joan Atlètic de Montcada. Però els d'Ivan Moreno van acabar caient per 2-1. Un partit amb una gran primera part de l'equip que acabava avançant-se al minut 36 amb el gol de Marc Barrantes. Just a continuació d'aquest gol tenia el Vilafranca l'oportunitat de poder fer el segon, un 1 contra 1 que Daniel Castell que treia el porter local. I al 44, just a tocar del descans, Sergio Molero feia l'empat. A la segona meitat va tocar patir més, els locals van portar la davantera, però el Vilafranca es va mantenir dins del partit en tot moment i al minut 82 disposava d'una jugada claríssima per poder fer l'1-2. El porter treia la pilota sobre la línia i en la següent jugada els locals es posaven per davant amb el 2-1 definitiu d'Òscar Valde, que deixava amb un pam de nassos al Vilafranca, que somiava en portar-se com a mínim un punt d'un camp complicadíssim, un punt que hagués permès seguir amb una mica més d'opcions de salvar-se. Anem a escoltar el tècnic, Ivan Moreno.
Estem ja amb Ivan Moreno a la finalització del partit. Acabat el partit amb aquest resultat, recordem, de 2-1. Ivan, jo no he pogut explicar-ho millor. Una primera part que ens mereixíem més coses, una segona part que poder, doncs, ens hem tirat una mica endarrere, hem jugat una mica en foc i al final ens hem cremat, no? Però injustament.
Bueno, justament o injustament, és veritat que per ocasions, no? Nosaltres n'hem tingut més i potser de més clares, no? Ha començat el partit que l'Alejandro ha hagut de treure una en un córner que hem defensat molt malament, però després hem refet prou bé i hem tingut ocasions per fer-ne. Bueno, podia haver marxat molt tranquil·lament, que 1-2, 1-3 la segona part, la primera part, però no ho aprofita. Si ells la segona part han sortit millor, nosaltres ens hem fet una mica llargs i llavors quan es recuperaven la sensació de perill era més gran, perquè llavors ens costava agafar i recuperar aquesta segona jugada. però tot i així, just abans d'ells fer el segon, hem tingut una claríssima. No puc retreure res als jugadors. Estan ara mateix destrossats dintre del vestidor, però ja els he dit jo que no els hi puc fer cap tipus de retret. El que hem de fer és recuperar-nos i, bueno, està difícil, però hem de guanyar la propera setmana i anirem pas a pas i es toca guanyar la propera setmana.
Tindríem prou amb els 6 punts que falten?
Esperem que sí. Hem de confiar que sí. Hem de confiar que sí.
Però has de confiar i heu fet números...
Ara el farem, quan veiem la resta de resultats com ha anat, que sé una mica...
La resta dels resultats, diguem que no han acompanyat.
Bueno, però no pocs equips han sumat de 3 i, bueno, nosaltres no hem sumat ni un. Que hagués estat bé haver sumat un fora de casa en un camp com aquest. Bueno, hem de guanyar. Nosaltres hem de guanyar i el que depengui de nosaltres, guanyar-los. I després els altres ho fan millor, doncs escolta, mira, això és futbol com avui, no? Que tal?
Doncs les paraules d'Ivan Moreno. El Vilafranca tanca la jornada penúltima amb 31 punts, a 3 punts de la permanència que marca el Ciutat Cooperativa. Per davant queden 2 partits vitals. El proper serà aquest dissabte a les 4:05 de la tarda al Municipal contra el Sant Feliuenc, cué de la categoria. I en la darrera jornada, d'aquí 2 setmanes, partit al Camp de l'Horta, equip que ara mateix marca la permanència amb 3 punts d'avantatge sobre el Vilafranca. Per tant, 2 jornades d'infart i que esperem que el Vilafranca pugui treure endavant per mantenir-se en aquesta Lliga Elit una temporada més.
Gràcies, Eric Guijarro, i bona setmana.
Que vagi molt bé.
Fem una breu pausa, un parell de minuts, i de seguida connectem amb les notícies de les 10 del matí.
Penedès en xarxa.